Bé, la següent ponència té que porta per títol Experiències amb la fusta, aprenentatge i recerca a l'ETSAP. Els ponents seran el senyor Daniel Calatayud, arquitecte, i el senyor Coque Claret, també arquitectes.
Bueno, bona tarda. Jo sóc el Coque.
Aquest és el Dani.
El Dani. Nosaltres venim de l'Escola d'Arquitectura del Vallès i venim convidats, i agraeixo el convit, d'alguna manera, d'una mica de segones. Us explicaré. En realitat, tindria que estar sentat aquí un senyor que es diu Joan Antoni Caminada. Un personatge que molts de nosaltres, que segur que coneixeu i que ja hem vist que hi havia algunes imatges en les presentacions que hi ha a l'exterior, que fa una arquitectura fantàstica amb un poblet que es diu Brin, penjat a les muntanyes, però que és un senyor molt gelós de sortir de casa seva. Com no va poder, tot i que jo sóc molt amic d'ell i tal, doncs no hi ha manera de treure'l d'allà. Pels que estigueu interessats, el millor és anar-hi cap allà, i per tant anar-lo a buscar. L'Oriol Rosselló, doncs, ens va oferir la possibilitat de venir aquí a explicar alguna història que fos interessant per vosaltres, no? Veig que hi ha bastants estudiants a la sala, i això m'alegra, perquè d'alguna manera la història que us explicarem és una història que té a veure amb la nostra escola, no? Jo no sé exactament com teniu organitzada aquí a l'Escola d'Arquitectura o a les escoles tècniques el paper de la realitat real en els vostres estudis. A la nostra escola, l'Escola del Vallès, dels quals heu conegut aquest matí també uns companys, no? És una escola que fins fa 7 o 8 anys, d'alguna manera, la realitat real o la realitat a escala real, doncs, pràcticament era desapareguda. Diguéssim que els estudis dels arquitectes arribaven fins a els projectes, les maquetes, les escales U20, escala U5, però mai arribar a tocar la realitat, no? Quan vaig veure el vostre lema, el tocant fusta, em vaig dir, aquesta és la nostra, no? Perquè realment això és el que vam proposar fa 6 o 7 anys. Tant el Dani com jo vam dir, escolta, aquí hi ha una mancança molt important, que és aquest coneixement hàptic, o un coneixement directe de la matèria, no? I aquest coneixement directe de la matèria, a partir de treballar directament sobre ella, a l'escala real, amb utilitat clara, amb voluntat de servei també de les coses que anem a produir, amb la voluntat d'experimentar, és una de les coses que hem intentat introduir d'una forma, permeteu-me l'expressió una mica friqui, a l'escola, no? Molt acceptada pels estudiants, per tot un grup important d'estudiants, perquè s'han donat compte que aquest coneixement directe de la matèria real i de les operacions que fem sobre aquesta matèria, doncs és una manera molt profunda d'aprendre, no? Que queda gravadíssim en l'inconscient aquesta manera d'aproximació matèrica, no? Esclar, això ho podem fer amb molts tipus de materials, amb molts tipus de matèria. Per nosaltres, un dels més importants, no és l'únic, però un dels més importants ha sigut la fusta i tots els seus derivats. I per què ha sigut la fusta i un dels derivats? Pues precisament perquè el que tenim a l'escola són estudiants, no tenim gent professional, d'alguna manera, no? I pensem que la fusta, entre moltes de les altres propietats que té aquesta aproximació molt fàcil, molt elemental, molt clara, molt didàctica, no? Molt tàctil, valgui la redundància, no? Des de la fusta en brut, diguéssim, a tots els derivats, taulers, contralaminats, etcètera, no? I per això vam pensar que, a part de les seves propietats en termes de sostenibilitat o de renovabilitat, vam pensar que les coses que anàvem a fer a escala real amb els nostres alumnes, els nostres, diguéssim, engendros, prototipos, digueu-li com vulgueu, la fusta tenia un paper capdalt, un paper importantíssim. Tot i que, malauradament, segons el nostre pensament, en el nostre entorn construït encara té una presència bastant menor. Cada cop menys, per sort, però té una presència bastant menor, i no entenem per què, no? Se'ns diu sempre que la tradició de fusta en el nostre país és una cosa que no és habitual, etcètera, cosa que són fal·làcies absolutes, o per almenys així ho pensem nosaltres, no? Sempre poso el mateix exemple: si féssim així i totes les estructures de fusta del nostre país desapareguessin, doncs tots els cascos antics de les ciutats desapareixerien, no? Per tant, que no hi ha tradició de construcció de fusta al nostre país és evident que és una fal·làcia. En qualsevol cas, és una tradició i és una manera de fer que pràcticament durant uns temps del segle XX, doncs pràcticament va desaparèixer, i jo crec que des de fa uns 10, 15, 20 anys hi ha una revifalla important. Des d'un punt de vista també de reflexió mediambiental, òbviament és pràcticament és un material imbatible, i per tant jo crec que és una de les, dels materials o de, que al llarg del segle XXI pues, tindrà una, un recorregut més interessant i més potent. No? Bé, pues, en aquest sentit, la història comença a dir, bueno, anem a fer una aproximació a la realitat real. Què podem fer per aproximar-nos a aquesta realitat? No? Anem a fer experiments en abstracte o anem a intentar produir algun tipus de cosa que ens aporti una utilitat també que en aquests moments l'escola no disposa. I la nostra escola no disposava, per exemple, d'un laboratori de, com una plataforma d'experimentació. I nosaltres vam dir, doncs anem a intentar construir una plataforma d'experimentació de sistemes constructius i de maneres de fer que tinguin que veure amb la sostenibilitat, un territori que el Dani i jo doncs, fa molts anys que transitem i que seguim transitant. I a partir d'aquí vam pensar una estratègia bastant, com dic, bastant, una estratègia sobretot d'acció, una estratègia de treball directe, i en la qual, i ara començaria una mica a veure algunes fotografies, en la qual el més important per començar és que els alumnes, els vostres companys, percebin que els impulsors també s'arremanguen, no? Que d'alguna manera també s'hi posen. No? I aquesta d'alguna manera, si a veure si em surt, un momentet, posarem això. Que hi ha un modes aquí de veure com presentació aquí. Bé, perdoneu l'edat, no? Bé, hòstia, com això? Bé, però això com ho puc parar, que no vagi tan ràpid? Botó dret?
Pausa.
Pausa, vale. I per anar enrere? És que jo tinc un... Perdoneu, soc un bruto, eh? A atràs o no vas a atràs? Aquí atràs, vale. Comencem un altre cop. Vale. Aquí veieu el senyor Dani Calatayud i el senyor Coque Claret, pues amb 7 anys menys, es nota, vull dir, la vida és dura, com diu aquell, i luego te mueres, però en qualsevol cas, en aquí vam decidir, perquè la nostra, teníem un coneixement, havíem fet alguna petita coseta amb hivernacles agrícoles, no? Unes tecnologies que ens agradaven molt, que són cosines germanes de les tecnologies cargolades de fusta, i vam pensar que era la manera més fàcil d'aproximar-nos. A nosaltres ens agradava això de pensar amb les mans, no? Aquesta aproximació tàctil a les coses, però evidentment no som professionals, i per tant teníem que buscar maneres de fer com bastant fàcils. Total, que vam enredar una empresa d'estructures d'hivernacles, per tal de, a partir d'aquesta estructura, tunejar-la amb diferents actuacions a partir de diferents materials. Molt bé, doncs això és el que vam fer. Fa 7 anys vam enredar aquesta empresa, que es diu Ninsa. Ens vam comprar un hivernacle molt baratet. Siguiente, venga. La nostra escola era aquest pàramo, no? Tenia, o sigui, un edifici, no? I davant, com uns 30 o 40 mil metres quadrats, doncs, sense res. No? Durant, portàvem ja, no sé, Pepo, que portàvem 15 o 18 anys, buit completament la cosa, no? Dius, hòstia, aquí hi ha una oportunitat fantàstica, no? I vam començar a construir la nostra infraestructura amb unes premisses molt importants. Els vam comentar a la UPC que ens deixés el solar durant un temps, que nosaltres posaríem una cosa totalment reversible i que aquesta cosa totalment reversible, quan calgués, la podríem desmuntar. Nosaltres pensant ja en, a veure quines utilitats podria tenir la cosa. Bé, la primera acció va ser, perdó, va ser bastant... La fletxa endavant? Vale, segur que sí, eh? Vale, la fletxa endavant la tinc. Hòstia, és important, eh? Aquest aquí no és, no les veig ja. Aquesta, vale. Són imatges tal qual i per tant s'han de...
Aquí, sempre han anat clicant i anant tirant endavant i per tant rodem aquí.
Molt bé, una mica més d'això, però vale. Bé, com us deia, doncs la nostra escola era el Pàramo i en el Pàramo ens vam començar a liar. Aquest va ser un dels primers moments, no?, més importants. Ens vam posar davant del bar de l'escola perquè tingués bona visibilitat, perquè d'alguna manera per provocar també una miqueta, en fi, aquesta acció, i pel camí vam tenir, clar, això val, aquestes coses valen diners, no? Llavors vam dir, escolta, de quina manera nosaltres podem procedir, podem tirar endavant projectes sense tenir diners, perquè una de les coses que li vam explicar a la universitat i a l'UPC és que no usaríem, o sigui que no els hi costaria ni un duro. Llavors aquí és on vam començar a establir una estratègia que anomenem 2x1, una estratègia de buscar d'alguna manera projectes externs, interessants, en el qual els residus d'aquests, entre cometes, els residus d'aquests projectes puguin després ser els materials, els recursos que nosaltres necessitem aquí. I en aquest sentit doncs vam arribar a una col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient i els seus estants de Construmat dels anys 2007 i 2009 els vam construir nosaltres. Vam construir els continguts, vam construir els continents, vam fer tota la gestió econòmica, o sigui, vam fer absolutament tot. De les 30 tones que hi havia en el estant de Construmat del 2007, em sembla que van només de residus reals, hi havia com 30 i pico quilos, la resta, entre cometes, de residus, era un material fantàstic que podíem portar a la nostra plataforma i utilitzar-lo, no? D'alguna manera també tancàvem el cicle una mica d'aquesta matèria, que una cosa que tenia que durar 6 dies, doncs com a mínim ja porta 6 o 7 anys a l'escola. Anem a veure imatges d'aquesta història. El primer dia, torno a dir, que vam aixecar l'estructura, en aquí ja teníem l'encàrrec i vam començar a contactar amb empreses del sector, no? Malauradament, haig de dir, i això es fa 7 anys, malauradament ens van respondre molt millor empreses que venien de fora. En aquest cas, per exemple, és material microlaminat de la casa Kerto, que ens subministrava la gent de Finforest, o sigui, gent del món de la fusta d'empreses externes, entenien molt clarament que era una oportunitat que els seus productes estiguessin a l'escola i que la manipulessin els futurs prescriptors, no? Una lògica aplastant. És veritat que quan van començar a aparèixer aquesta gent que venia de fora, els locals van començar a apuntar-s'hi, eh? Llavors gent com subministradores com Gavarró o altra gent, no? Pues es van començar a apuntar. En aquest cas, com us dic, el projecte era un 2x1 i pensant en la nostra plataforma projectàvem el stand de Construmat amb el mateix cost per la Generalitat. En aquest cas, com us dic, utilitzàvem tecnologies molt elementals. Vam fer uns forjats que poguéssim portar amb les mans i aquests forjats, per exemple, eren vigues de microlaminat, de Kerto, amb uns taulers de contraxapat de bedoll. Una cosa molt elemental, cargolat, una mica encolat i, per tant, o sigui, tecnologies absolutament assequibles pels nostres estudiants, que en el fons estàvem fent una maqueta com una maqueta grossa. Això és el que també ens agradava a nosaltres moltíssim d'una determinada manera de treballar la fusta, que té aquesta aproximació tan directa, tan neta, tan clara, tan, diguéssim, elemental. I això pensem nosaltres que és una virtut, no? En aquest sentit, per exemple, teníem uns elements expositors, aquests els vam treballar amb taulers de USB, de classe 4, el més ecològic que vam trobar, en el qual doncs, ens muntàvem també les peces. Com us deia, vam fer la gestió i per tant, doncs, ostres, també tota la gestió de càrrega, de com portar tot aquest gran escenografia cap a la Fira de Construmat, com a la Fira de Construmat muntar el sarau, el nostre hivernacle doncs, l'havíem desmuntat i el muntàvem aquí, muntàvem amb aquestes plaques que heu vist molt elementals, amb un sistema molt primitiu d'una sort de balloon frame molt elemental, doncs muntàvem uns cubs que després a l'escola ens servirien per fer les nostres experimentacions, sempre pensant en aquest doble ús i molt basat, torno a dir, en materials molt manipulables, i la majoria d'ells de fusta o derivats de la fusta. A l'estand de Construmat, no sé si algú de vosaltres el va visitar, era bastant... En fi, no passava indiferent, diguéssim. Era tot una barreja de sistemes, una hibridació de sistemes, la qual des de sistemes d'endemiatges de la casa Peri o dels forjats aquests que ens havíem construït tan elementals o sistemes de plafonament, com he dit abans, d'USB. Barrejats amb... Un cop havíem acabat la Fira de Construmat, doncs tornàvem a la nostra plataforma, que si al principi l'havíem deixat amb una estructura d'hivernacle, en aquest moment ja teníem forjat i per tant podíem venir amb les peces i muntar-les d'una forma molt elemental, com veieu, amb cap tipus de mitjà mecànic, tot era mitjà manual i per tant les peces tenien que ser com a mínim transportables per dues persones, etc, etc. Un cop més la fusta aquí es mostrava molt avantatjosa per la seva lleugeresa de manipulació respecte a altres materials competidors, no? Anàvem ja a construir, era una plataforma que ens havíem inventat com dues plantes, a la planta superior anàvem a fer un tipus d'aulari, entre cometes, on poder fer unes determinades experiències, i a la part inferior ens inventàvem un laboratori en el qual situàvem aquests cubs que hem vist abans per tal de poder comparar sistemes constructius lleugers de diferent naturalesa. Comparar-los amb la realitat, no només amb el territori de la virtualitat. aquest hivernacle doncs, també el tunejàvem i el cobríem amb unes closques de policarbonat. Aquí, per exemple, el veiem ja en una fase més avançada, torno a dir, la part inferior amb unes soleres seques, en aquest cas de palets reciclats, a la part superior uns forjats que ja hem vist abans, amb un aïllament que provenia del segon construmat, i amb, just a punt de començar aquesta sort d'aulari. Aquest seria l'any 2009, la Generalitat curiosament va quedar encantada, a la Conselleria de Medi Ambient, a pesar del sarau que vam arribar a muntar, penseu que això va implicar uns 80-85 alumnes, quasi un 10% de l'escola, treballant amb aquest únic projecte. Dos anys després, el nostre aulari necessitava aïllament per poder independitzar aquest forjat, independitzar les parets laterals, etc, etc. I la Generalitat ens demanava que parléssim de la importància de la rehabilitació. Com nosaltres necessitàvem aïllament i la Generalitat volia parlar de rehabilitació, vam pensar que el més interessant era dir, escolta, l'aïllament pot representar aquesta intervenció amb rescat d'eficiència energètica. I ens vam plantejar tot el nou estant amb parts reciclades de l'any anterior i amb 130 metres cúbics d'un aïllament que també era una derivada d'un material de fusta, en aquest cas de fibres de fusta. Un cop més, en aquell moment no hi havia cap fabricant nacional que fes aïllaments de fibra de fusta i vam tenir que anar a parar a la Selva Negra a una empresa extraordinària que es diu Cutex, no? A través de la gent de Biohaus, dels bons amics de Biohaus, i vam trobar el Rolls Royce, diguéssim, de l'aïllament de fibra de fusta. Aquestes plaques fantàstiques que a més són els residus de les serreries de l'entorn de la fàbrica, no? Amb el qual és un material extraordinari, o sigui, és renovable i a més és reciclat, o sigui, imbatible, i que s'encola amb la seva pròpia lignina, no? Un material... En fi, la gent, els continguts de l'estand li interessava, però quedaven fascinats per un material que era aïllament, que en teoria no tenia que servir per estar exposat. Com us dic, l'estratègia, un cop... Aquí, a més, l'estàvem muntant completament en sec, amb uns flejes, tot, també tornilleria molt elemental, tot fet pels nostres alumnes. Fixeu-vos aquí l'apilament, no?, de les peces, d'una manera generant com unes gelosies, molt elemental també. No sé què he fet. No se deja, vale. Acaba la fira Construmat, que són 6 dies, cap al Vallès. Ens inventem llavors per fer aquestes divisòries, una sort de divisòries d'entremat lleuger. Les peces que fan l'entremat són palets desmuntats, perquè llavors aquí ja no ens quedava ni un duro, o trossos de contraxapat també de restes empalmats, que d'alguna manera utilitzaven com a rigiditzador el propi aïllament rígid, fantàstic, per produir aquestes divisòries. No? Els taulers d'OSB que havien sigut al paviment en el Construmat 2009 servien aquí com de tancaments o de paviment a la nostra nova, a la fase aquesta de la plataforma. Sempre pensar en dos operacions i en què una cosa que en teoria seria un residu o un element difícil de col·locar ja tenia una segona ubicació i una vida molt més llarga. Com dic, tècniques molt, molt elementals, però que els nostres estudiants havien estudiat a la classe, diguéssim, de construcció o en fusta o lleugeres, fent variacions d'aquesta naturalesa. Sempre, torno a dir, sense mitjans mecànics, a part de pistoles atornilladores i alguna serradora, pràcticament cap tipus d'ajuda, diguéssim, de grues, etc, etc. Per tant, una manipulació tàctil com tal com havíem buscat nosaltres amb aquesta aproximació, no? En aquest cas, per exemple, la fabricació d'unes cartel·les per fer uns petits voladissos que servien per fer uns elements de instal·lacions procedien dels contraxapats que ens havien sobrat. Això ens va permetre també comprar alguna petita eina, teníem algun petit excedent. Alguns amics com la gent de KLH i companyia que corren per aquí ens van ajudar també moltíssim, no? Alguns industrials, en aquest cas els germans Verdaguer, també els... Diguéssim, els era simpàtic la nostra activitat, perquè a més veien un rèdit després i una certa complicitat, no? I en aquest sentit ens van ajudar. Fixeu-vos que estem treballant en un espai on no hi ha ni murs de contenció ni apaïment, són uns soterranis del centre de recerca. Diguéssim, també reciclant un espai sense cap tipus de condicionament, però en el qual podíem fer una activitat física i on anàvem situant les nostres materials. Ens vam inventar una sort de carpinteries, que ja heu vist col·locades, també molt elementals, a partir d'un llistonatge i d'unes peces en vèlet, torno a dir, tot molt elemental, no? On d'alguna manera en l'edifici superior, que és el centre de recerca, diguéssim, oficial, el que toca, que evidentment és tot de formigó i tot allò tal, doncs nosaltres fèiem aquest acte, entre cometes, d'una mica de terrorisme intel·lectual, d'alguna manera, no? Ens vam inventar esta murs cortina, no? Un mur cortina per fer els tasteros, uns murs cortines fets també amb restes de tableros que després acollien el policarbonat amb un tamany, això fa uns 4 metres i mig d'alçada per uns 8 metres d'amplada, no? Amb la qual ja tenia un cert tamany i que entre els 10 o 12 participants de la nostra assignatura, que la vam anomenar una assignatura optativa que es deia U, escala 1-1, no? I per tant no enganyava ningú, doncs vam, també, ens vam inventar aquesta sort de mur cortina que s'està comportant d'una manera fantàstica, penjada. Treballs fins d'ajust, no? Els nostres alumnes ja no els ensenyàvem, eren ells que ens ensenyaven a nosaltres com ràpidament els vostres companys són capaços d'aprendre la manipulació de les eines d'una manera fantàstica i molt superior a la nostra, i per tant s'inventaven noves petites tècniques per la millora dels resultats d'una forma intuïtiva molt interessant, no? Aquesta seria una foto, l'última foto que està molt recent, en la qual ja han fet les portes, les hem construït i pràcticament la plataforma està acabada després de 5 anys, diríem que està acabada en la seva primera fase, i aquests cubículs ja els comencem a utilitzar. Uns cubículs en els quals s'estan desenvolupant uns projectes que ara us explicarà el Dani, dos concretament, que són la participació de la nostra escola en el concurs d'aquest Solar Decathlon, que un cop més la fusta té una presència molt important, no? Pel camí, de totes maneres, com ens havíem atrevit a fer aquest tipus d'autoconstrucció, també vam ser capaços de proposar a l'escola fer una ampliació d'una de les peces més emblemàtiques que tenia, feia 10 o 12 anys que tenia, diguéssim, mancances, que era la biblioteca. La biblioteca de l'Escola del Vallès, una bona biblioteca d'arquitectura, però ja estava sobresaturada. I vam fer una actuació molt ràpida durant l'estiu, i aquí aprofito una vegada més a agrair la participació de l'Àlex, de KLH, perquè realment va ser gràcies a ells que vam poder fer una actuació quasi d'emergència, no? En 10 dies es va muntar una biblioteca, i ara aquí també us volíem ensenyar les imatges. Vam buidar una jardinera de l'entrada, que té uns 3 metres d'alçada i que tenia un mur de contenció, i la vam connectar amb la biblioteca existent. Tot allò que havien sigut 3 metres de terra per alimentar unes eures, ara la buidàvem i seria l'ampliació de la nostra biblioteca, no? I tots els elements estructurals nous que anàvem a posar, tant de mobiliari com estructurals, serien totalment de fusta. I això es va tenir que fer el mes d'agost, perquè com sabeu, a casa dels arquitectes opina tothom, i per tant es va tenir que fer una certa alevosia, no? Allò molt ràpidament i tant. La tecnologia, en aquest cas de la fusta, va ser perfecta. Quan van venir a la resta de companys, professors, alumnes i tal, es van trobar una cosa que un mes abans no havia deixat, no tenia cap traça, no? Aquesta era una mica l'estratègia. Aquí ens van ajudar els germans Verdaguer, no? Vam fer tot el treball d'espessament conjuntament amb KLH i companyia, i aquí veieu una mica, aquest forjat es va muntar en una hora i mitja, o sigui, amb dos perfilets, i anar recolzant aquestes peces d'una forma molt elemental. Fixeu-vos el gruix i les restes, d'alguna manera, del que havia sigut la terra, d'aquesta. Ens aprofitàvem d'aquest mur de contenció, fixeu-vos que només hi ha dos perfilets molt elementals, no? I anar posant unes tapes, una cosa absolutament elemental, no? Ens va ajudar també el Miguel Nevado, que heu conegut abans. Nevado apura molt per nosaltres, no? O sigui, ens va dir això, 9 centímetres, bueno, li vam posar 12, perquè això no ens flaixés, perquè a sobre, a més, volíem recuperar una coberta verda, una coberta jardinada, de tal sort que des de dintre la biblioteca veiessis el mateix que veies pràcticament, que veies en el seu moment, no? L'escala, que era un element de connexió, era un element fantàstic, era com una gran mènsula que fixàvem sobre l'estructura i que evidentment la vam portar feta, la vam muntar també en 2 hores insertant-la d'una manera molt senzilla, no? Com molt espectacular. Això no va requerir llavors cap tipus de fonament ni cap història, perquè sobre les estructures de l'amic Lluís Nadal la vam fixar lateralment. L'estructura de fusta permet, la contralaminat permet aquest tipus, diguéssim, de treball com mentalment molt apropiat per als alumnes i per la gent, pels arquitectes. És com una maqueta grossa, per entendre'ns, no? I per tant és molt fàcil, molt elemental la seva producció. Vam acabar llavors de tapar, no? A tota pastilla, havíem fet una petita penetració per entrar dintre la biblioteca, i tot el rest de l'interior el vam fer també amb USB, que és un material que tallat classe 4, que tallat pràcticament no l'has de barnissar ni no l'has de fer res, muntat a cargol vist en 2 dies, amb l'ajuda d'un operari i 4 alumnes, ens vam fer, com ja teníem l'experiència de totes les coses que havíem fet, doncs teníem alumnes que sabien perfectament procedir, no? Aquí tenim l'element tapat. El mur de contenció aquest, que ara quedava com a mur de suport, suposava un trasdosat amb un aïllament. En aquest cas també la casa Gutex ens va donar el material. Vam fer una solera seca amb un sistema també molt interessant de la pròpia casa Gutex, no? Amb uns llistons embeguts i amb el termosec, tot molt ràpid. Vam substituir els ampits perquè entrés llum natural, no? pels antics ampits, com feia el Lluís Nadal, que és l'autor de l'edifici, amb la sala de calderes. i, bueno, i al cap d'un mes ja estava la biblioteca en servei, no? Vam deixar algunes rastres de, diguéssim, del passat perquè s'expliqués que allò era una cosa soterrada, però vam ampliar 120 metres quadrats, em sembla que va costar de l'ordre de, com de 60.000 euros, una cosa així, no? O sigui, una cosa realment fantàstica, amb una ampliació del 25% de la superfície, amb unes prestacions estupendes. Vam poder posar també tubs, si us hi fixeu aquí, vam posar un sistema de tubs canadencs per climatitzar, o sigui, aquí van participar realment totes les cases que ja ens havien ajudat en altres aspectes, no? En altres àmbits, no? Vam posar inclús un ascensor, perquè teníem que d'allò, i per tema de discapacitats i tal, i per poder pujar i baixar els llibres de la biblioteca de la planta, que són 11 graons, doncs vam posar inclús un muntacàrregues que complia la condició específica de no tenir que tenir cabina tancada, etcètera, etcètera. Bueno, i va quedar un espai que és molt apreciat, perquè a més és un espai quasi com et fiques en aquesta cova i per tant et dona, la fusta et dona aquesta calidesa, no? En aquest cas la condició tàctil, molt d'alguna manera apreciada per l'alumnat en aquest sentit. És el lloc més tranquil de la biblioteca. Bé, a partir d'aquí, d'alguna manera ens vam atrevir a participar, o sigui, a passar ja d'una mica del friquisme a uns treballs com bastant més potents i més seriosos, no? I són dos treballs que explicarà el Dani de forma ràpida, en els quals d'alguna manera ens vam presentar en el concurs aquest Solar Decathlon de cases solars, i a on la construcció en fusta, d'aquesta manera que els nostres estudiants ja havien après a funcionar, va tenir un paper, jo diria, com capital, donat que és un concurs en el qual les cases solars se les fan els propis alumnes, o sigui, han de construir-les, després hi ha de tot, no? Però les han de construir els propis estudiants. Dani, tot teu.
Bueno, pues... que... Bueno, el Sol del Solar de Caldón és un concurs que surt del sector de la fotovoltaica el 1980 i pico, 84, 85. Llavors aquesta gent va fracassar amb el descens del preu de l'energia i aquesta persona, un americà, doncs va pensar que era una bona idea i va llançar aquesta idea de fer un concurs, o sigui, un concurs entre estudiants. Com funciona aquest concurs entre estudiants? Pues, senzillament, són els estudiants tenen que construir-se la caseta amb un temps prudencial. A veure, sí. Llavors, què és el que vam fer? Bueno, pues, l'any 2010, 2008-2010, pues, un equip liderat per el Torsten Masek, nosaltres de col·laborador, pues, diguem que va sortir una miqueta de coses que havíem après. Llavors, diguem que ja portàvem dos hivernacles muntats, aquest va ser el tercer, després hem muntat un quart i després ens hem anat a coses més grans, amb hivernacles. La darrera cosa ja són bueno, pues, ja era un gran hivernacle de 10.000 metres quadrats, o sigui que esto va canviant d'escala, però diguem que vam fer un hibridatge entre un box in box amb tot el que sabíem sobre hivernacles i policarbonat i una construcció, pues, en aquest cas amb un post en BIM de microlaminat i amb unes USB amb unes caixes que arribaven a l'estàndard passiu. Llavors, aquesta experiència bàsicament el que va servir és, bueno, primer per detectar mancances d'organització i dèficits d'acabats. Vull dir que ens hem trobat que és... I d'aquí es pues, van fer molts errors, però amb els errors pues, ens va permetre afrontar una nova edició del Solar de Caldón. Aquesta casa està feta i bàsicament el que té una cosa molt interessant és que aquesta casa es va tornar a muntar i a l'abril passat pues, va ser habitada durant unes setmanes per unes persones. I per tant això ens va permetre col·locar sensors dintre les cases i monitoritzar com funciona una casa passiva autoconstruïda per als nostres alumnes. No? Aquesta és el que es diu un Nearly Zero Emission Building. O sigui, és neutral. Això és, bueno, a Espanya no sé si hi ha molts, però aquest ho és. O sigui, consumeix 5.600 kW i produeix 5.900 kW. Per tant, a la xarxa tira una quantitat positiva d'energia i és neutral en emissions. A partir d'això, que bueno, després d'això va tindre la fortuna de que bueno, el jurat, amb el Glenn Murcutt, el president del Tribunal de la Puntuació d'Arquitectura, pues, li recordava molt, moltes coses que havia fet i fins i tot de jove ell, pues, havia pensat en fer una casa amb un hivernacle, amb un client que no tenia recursos, i li va caure en gràcia, ens va tocar el Premi d'Arquitectura, però vull dir, el Premi d'Arquitectura amb el Solar de Caldón és el 10% dels punts. O sigui, si tu penses quedar primer en arquitectura, quedaràs el número 15. Perquè tot el que més és el 90% dels punts i tens que fer-ho bé. I bueno, llavors què va passar? A partir d'aquesta edició, pues, de l'equip que havien fet, els no sé, 50 o 60 persones que havien fet la primera edició del Solar de Calón, pues, va quedar una quantitat de gent i que van muntar un equip per fer un segon Solar de Calón, després pues, es necessiten uns faculty advisors, d'aquests pues, diguem que ens vam apuntar pues, per ajudar els xavals, i això pues, són dos anys de fer evolucionar un projecte únic que és que té que fer entre tots, en el fons amb unes condicions mínimes, són 40 metres quadrats de superfície construïda, 70, en aquest cas hem augmentat la superfície en planta, ens hem anat a 150 metres en planta, però diguem que és un projecte que es fa pues, entre els xavals, que els xavals lideren l'equip, i els professors que volem pues, els ajudem i tirem endavant. En aquest cas, pues, a partir de la primera experiència, pues, l'estratègia era clara, arribar al màxim d'ocupació, als 150 metres quadrats, arribar al mínim de volums metres quadrats climatitzats, o sigui, 42 metres quadrats útils, multiplicat per 3, pues, són aquests 120 metres cúbics, climatitzats i en el possible treballar pues, de forma passiva. Llavors, com seria això? Pues, tindríem, aquesta és la jugada de partida, són unes caixes dissociades, unes caixes que permeten ubicar qualsevol programa dintre de qualsevol caixa, i per tant tu pots col·locar la cuina en tres posicions possibles, col·locar el bany en tres posicions possibles, col·locar la banyera fora de l'espai semiclimatitzat, i en canvi doncs, aquest espai semiclimatitzat, que era el nostre hivernacle, doncs, diguem que teníem que ser capaços de treure-li el màxim de prestacions possibles. Aquesta és la idea, és molt senzilla, és transportable, això ho podíem fer en 15 dies, en termes de distribució jo crec que té molta... És molt interessant el fet de poder practicar aquest nomadisme, i una vegada que tens això definit, doncs diguem que tenim el nostre sistema constructiu i truquem per telèfon. Bueno, abans de trucar per telèfon, aquí vam sortir de lo que s'havia pres amb el primer Solar de Calón i després la seguretat que donaven els amiraments sobre el primer solar de Calón, el Low 3. O sigui, ja sabíem quin era el seu comportament passiu, quines eren les temperatures dintre les caixes, amb, sense gent, amb càrregues internes, sense càrregues internes, quin era el paper de l'ombra, etc. Per tant, ja havíem passat de programes de simulació, això és molt important. En construcció en fusta, cuidao. Té molts avantatges, però cuidao, perquè poden haver-hi sobreescalfaments. Llavors, els programes de Design Builder, Energy Plus, doncs, ens permeten afinar això i ja anem sobre segurs. I per tant, diguem que en funcionament passiu doncs, sabíem bastant bé quines temperatures teníem a l'hivern i sobretot quines temperatures teníem a l'estiu. A l'estiu, pues, el repte o el salt endavant ha sigut jugar amb sistemes passius, especialment amb la temporada d'estiu. El Solar de Calón es feia al setembre i bàsicament aquí s'ha treballat amb CFDs, en sistemes de simulació de fluids, que el que ens permeten és modelitzar el vent. I al modelitzar el vent, saber com s'estratifica l'aire, com s'estratifiquen les temperatures i a quines temperatures interiors tenim les plantes. Això és una diferència d'un grau dintre de les temperatures interiors i l'aire que està passant entre les diferents caixes. Clar, això realment sense aquests programes és impossible de fer. O sigui, això és, respecte a les simulacions dinàmiques, és un nou salt endavant i és fonamental. Però bueno, això són simulacions, eh? Després cal fer-ho i cal veure què funciona. La casa pràcticament funcionava sola, llavors com sistema de clima, doncs, bueno, vam descobrir que, no necessitàvem sistema de clima, i llavors doncs, vam inventar un trombe a sur i un trombe a nord, un trombe a sur que bàsicament és una caixa plena de pedres que s'aïlla, s'estanca a sobre, es carrega de calor i aquest calor és impulsat en forma d'escalfa, o sigui, escalfa un aire que és reintroduït dintre de les caixes que hem de climatitzar i bàsicament això pràcticament no l'hem tingut en marxa, no sabem ni si serà necessari. En principi la caixa, el Low 3 és una casa d'uns 5.000 kW i necessita en calor uns 1.800. El normal aquí, qualsevol casa aquí de Girona, són 12.000. O sigui, consumeix 10 vegades menys si ho necessita. Això, partint d'una idea, ens van dir, bueno, és que això té un cop de 17. Una bomba de calor és 3, això és 17. Respecte al fred, la qüestió era si el nostre sistema passiu, o sigui, la nostra configuració passiva i la caixa d'inèrcia funcionaria a l'estiu. Llavors vam fer unes proves, això semblava que funcionaria, vam fer la maqueta, vam fer el nostre render, vam trucar a les empreses, com sempre, les empreses, pues, KDH, les empreses de Ford, Biohaus, Gutex, tota aquesta gent que ha estat amb nosaltres durant aquests anys, pues, van respondre immediatament, i en el moment en què tens les empreses que han respost, pues, senzillament ens posem a construir. En aquest cas, pues, vull dir que vam construir les capses en contralaminat. Diguem que ja teníem la nostra experiència prèvia amb edificis, amb la biblioteca, amb edificis
grans. Cal dir que vam trobar una manera d'unir, gràcies a la gent de Rotoblast també, que ens van proporcionar tota la tornilleria, que realment era bastant antinatural, però també molt més pràctica. No? I en aquest sentit sí que també facilitava molt la construcció, perquè el que volíem és que les caixes estiguessin absolutament aïllades per tot arreu. Tira.
Llavors aquí ens veiem, bueno, aquí l'única cosa és que la peça inferior, pues, per problemes després de muntatge i transport i tal, però el primer este que hi ha, o sigui, es va, en aquest cas no s'utilitza productes estrictament aïllament estrictament derivats de la fusta, és llena de roca, també, pues, vull dir, és l'esponsor principal i no ens, o sigui, els esponsors petits ajuden al 100% amb material, però es necessita per arribar fins a Madrid pagar, pues, uns camions, una certa logística i tal, i de vegades, pues, una empresa una mica més gran que és afí amb els materials renovables, pues, Rockwell, pues, ens va ajudar com a sponsor principal. I una vegada, pues, fet el forçat, pues, senzillament ens dediquem a muntar, a cargolar, com veieu, tot això, pues, sí, de tant en tant, pues, l'Albert Verdaguer dona un cop de mà, però el dia de la grua, però com veieu, pues, tot això
es va muntar
un dia. Vale? I en paral·lel al muntatge de les caixes, pues, vam començar, pues, a tot el que hem fet fins ara, no? O sigui, muntar les fusteries amb el taller, veiem totes, són uns grans panys de nou de fusta amb policarbonat, però unes dimensions ja considerables de 5 per 3 metres, o sigui, i això es feia al taller. Una altra cosa que és fonamental és tot el tema de l'estanqueïtat a l'aire. Llavors, pues, aquí, pues, bàsicament, pues, fins ara hem treballat amb ClimaPro amb ProClima, i diguem que amb uns pues, bàsicament el segellat de les juntes, el segellat dels passos d'instal·lacions, les barreres de vapor intel·ligents. I una vegada que tenim les nostres caixes construïdes i aïllades, pues, senzillament vam muntar el nostre hivernacle, vam cobrir el nostre hivernacle, vam començar a replantejar pues, tot el sistema de tarimes. En aquest cas anàvem bastant pillats de calés i les tarimes estan fetes amb palets que vam rescatar. Els vam polir, els vam treballar amb el taller, els vam barnissar, els vam recuperar, i les tarimes exteriors, senzillament, és un préstec temporal del Low 3 anterior, que es reutilitza per el nostre sistema de tarimes exteriors. En aquest cas, doncs, veiem algunes, bueno, que sí que és que, bueno, en aquest cas pues, es van col·locar unes fusteries nacionals, unes finestres nacionals, a casa d'Escletec, amb un doble vidre de baixa emissivitat, o sigui, amb unes molt bones prestacions, no les màximes prestacions possibles, però suficient per arribar a l'estàndard passiu. No necessitem utilitzar un triple vidre per arribar a un estàndard passiu amb el nostre clima. I aquí pues, pues, hi havia el tercer element o el quart element, que aquest era novedós, que era la malla de sombreig, que és fonamental. Sense això, això no funciona, especialment a l'estiu. Amb uns resultats que bueno, a part de la simulació, pues, ens van sorprendre a Madrid. No nosaltres, sinó que va sorprendre el mateix tribunal. Bueno, els visitants es sorprenien del confort que hi havia sota la nostra carpa amb la nostra malla reflexiva. I el mobiliari ja anaven tan pillats que va haver-hi un equip que es dedicava a buscar, va anar a l'abocador local a demanar un permís per retirar mobles que s'havien tirat a l'abocador, i amb els mobles que vam recuperar de l'abocador doncs els vam tunejar i vam guanyar el premi d'interiorisme del concurs Solar de Calón 2011. I aquí està el divertit, que és la construcció. La construcció de Madrid... Sí, bueno, llavors diguem que la primera setmana a Madrid el nostre president no s'havia reunit amb el Rajoy, la cosa pues, anava bé, però durant a finals de la setmana pues, es van reunir i diguem que bueno, es va transmetre una miqueta la tensió, que hi havia una miqueta més allà dintre del recinte, però és una experiència fantàstica. La primera setmana pues, tot com veieu és pautat, rigorós, endreçat, tothom sap perfectament el que està fent, és molt difícil de gestionar perquè l'obra és molt petita, és una parcel·la de 40 per 40 metres quadrats i tens que treballar dos, fins i tot dos torns amb 20 persones dintre de la parcel·la, i per tant és un problema de logística, d'endreçar perfectament, contínuament, saber exactament què estem fent i no agafar de calatges. Sempre a la segona setmana comencen a haver-hi decalatges, els descascos taronges es posen una mica de més nerviós i llavors això s'arregla pues, sobretot el que és el solar de Calón autèntic, que són els carrers 3-4 dies en què ja és non-stop, 24 hores de construcció, tothom allà treballant sense parar, i de tant en tant pues, se'n va la llum i... Bueno, no pots endarrerir-te. Però vull dir que al final tothom acaba i aquest és el resultat de l'eco. Bueno, pues, l'engendro aquest que vam fer pues, amb uns 213.000 euros i la reacció de la gent. Això són senzillament fotos que crec que no cal comentar. Bueno, llavors hi ha una altra part que bueno, us comenta només de passada, que és que després del concurs, la puntuació real, que és que agafen les 12 cases i hi ha 10 proves i llavors et comparen. Llavors hi ha bàsicament hi ha proves d'arquitectura, proves d'enginyeria, la construcció, la industrialització, però bàsicament hi ha unes proves que són les proves més importants, que són les proves de producció fotovoltaica, consum d'electricitat renovable, balanç energètic, i evidentment això està correlacionat amb la tèrmica i el comportament bioclimàtic de les 18 cases que estan en competició. Aquestes cases d'aquí que veiem, vull dir, aquesta, la nostra era de 213.000 euros, però d'aquestes n'hi ha 7 o 8 d'un milió d'euros, hi havia una de 1,8 milions d'euros. Això és la Fórmula 1 i tu estàs allà amb el que tens. Però bueno, pues, aquí veieu, bueno, en arquitectura, pues, nosaltres, l'eco és el que està per aquí, pues, diguem que estàs, més o menys t'aguantes. I aquí he fet pues, res, 4 pantallazos per comparar la producció fotovoltaica d'un... un equip potent, pues, el triple que tu, però aquí veiem les dos, no? El consum, pues, pràcticament un consum pues, estan per sota dels que produïen 3 vegades més que nosaltres, I aquí veiem pues, una mica les nostres temperatures comparades amb el canvi del món. El canvi del món és la línia horitzontal, a la línia el verd més claret, que és molt estable. Tenia una geotèrmica, o sigui, tenia una bomba de calor amb uns forjats, uns sostres activats, que li donava molta estabilitat tèrmica, la nostra capseta doncs, de tant en tant queia, però quan agafem i comparem el seu consum del campió del món amb el nostre, el clar és el campió del món i el nostre és el més fosc. No? Consumíem menys que el campió del món, una tercera part. Menys. Per què? Perquè érem els únics de tot el campionat que no teníem bomba de calor. Per tant, una casa passiva sense bomba de calor amb un clima mediterrani, pues,
i de
fusta amb un hivernacle, funciona. I això, una miqueta.
Això és tot.